Els oients que abans de vacances ens vau fer el salt aquell darrer divendres perquè potser estàveu per altres coses, compres i activitats nadalenques, no sabeu la bona nova, i és que els Reis ens van dur un regal anticipat i el cinema, la secció cinematogràfica del Penedès en Xarxa, va a càrrec ara de Cineclub Vilafranca. Ens acompanya en nom seu, tot i que escoltarem i veurem més cares al llarg de la temporada, el Miquel Felipe, que és el titular de la secció. Miquel, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Com prova l'any?
Bé. O sigui, de moment, hem arrencat amb pel·lícules que ara comentarem que han anat molt bé i que són potencials candidates als Oscars. O sigui que, de moment, comencem amb il·lusió, carregats d'il·lusió.
Clar, els Oscars són al març?
Al març, sí. Tot i que ara vaig llegir que es veu que volen endarrerir les nominacions pels incendis aquests que hi ha hagut a Los Angeles, però, en principi, la data continua vigent.
Clar, i és començar l'any i escalfar motors i començar amb les porres i comencen a sonar els candidats d'aquests Òscar 2025. I és veritat, jo també sentia l'altre dia que no ho han ajornat massa, però sí uns quants dies el que és l'anunci, no? Les nominacions. Perquè déu-n'hi-do la que tenen a Los Angeles. Comencem amb els Globus d'Or, Miquel, que sempre es diu allò tan i tan suat de que són l'avançala dels Oscars. No sé si al final serà així o no, però una mica sí que és un termòmetre, no?
Bueno, depèn de l'any també una mica. Vull dir, fa un parell d'anys, per exemple, va guanyar el Mazen Penadine Isherin i Los Fableman, van guanyar millor pel·lícula de comèdia i millor pel·lícula de drama, i després l'Oscar el va guanyar Toda la vez en todas partes. Vull dir que no sempre és un termòmetre, però avança una mica el que pot ser en algunes categories.
T'han sorprès els Globus d'Or d'aquest any?
Bueno, sí, perquè jo esperava... O sigui, em va sorprendre el de la Demi Moore, que va guanyar el premi a millor actriu de comèdia per La Sustància, perquè jo esperava que el guanyés la Mikey Madison per Anora, que és una de les meves pel·lícules preferides de l'any passat. Però, bueno, de totes maneres, se'l mereixia, la Demi Moore.
Anem pel palmarès, avançar amb aquest premi de Demi Moore. Qui més ha guanyat aquests globus?
Doncs Emilia Pérez, que és la gran favorita als Oscars, es van dur 4 premis, millor pel·lícula de comèdia o musical, millor actriu de repartiment per la Zoe Saldana, que ja és com la gran favorita a guanyar l'Oscar a millor actriu de repartiment, que se'l mereix. Millor cançó original i millor pel·lícula estrangera, que continua sent la gran favorita, és la candidata de França als Oscars. I després de Brutalist, que és una pel·lícula èpica com les d'abans, de 3 hores i mitja.
3 hores i mitja?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Amb obertura i descans perquè puguis anar tranquil·lament al lavabo.
Això pels programadors de cinema i pels espectadors s'agraeix.
I pels espectadors, sí.
Sobretot.
Sí. Doncs es van dur 3 premis, millor pel·lícula de drama, millor direcció i millor actor de drama per l'Adrien Brody, que ja és un dels grans favorits a guanyar també l'Oscar a millor actor. Després Sebastian Stan, el soldado de invierno de l'univers Marvel, va guanyar el premi a millor actor de comèdia per A Different Man, que és una pel·lícula que comentarem d'aquí unes setmanes quan s'estreni, que és una barreja entre drama, comèdia negra i alguna cosa de surrealisme. Doncs això, va guanyar el premi a millor actor de comèdia. I Fernanda Torres, actriu brasilera, filla de l'actriu Fernanda Montenegro, va guanyar el de millor actriu de drama per Aún estoy aquí, que és l'última pel·lícula d'un director brasiler que es diu Walter Salles, que és el director de Diarios de Motocicleta, el biòpic del Che Guevara.
A mi el que m'ha sorprès és descobrir que Demi Moore no tenia cap premi encara. Dius, amb la carrera que porta aquesta senyora, més de 40 anys, i és el primer premi gros que rep, i jo pensava que en devia tenir uns quants ja.
Sí, bueno, es deia que quan feia pel·lícules com Ghost, etc., era més una actriu de crispetes, vull dir, ara amb aquest paper en un dels hits del cine de terror de l'any passat, La Sustància s'ha redimit bastant la seva carrera.
Déu-n'hi-do, la millor comèdia i el millor drama. Una pel·li francesa rodada en castellà sobre un narcotraficant trans amb música i de Brutalist, 3 hores i mitja, com ens deies, rodat en un format molt específic, sobre les desgràcies dels Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, descol·loca una mica, no?
Sí. De Brutalist, sobretot, com deia el director, la història d'un home que fuig del feixisme després de la Segona Guerra Mundial i se'n va als Estats Units per trobar-se amb el capitalisme. I sí, sí, tota una proposta interessant.
No és la primera vegada que pel·lis estrangeres, en aquest cas francesa, aconsegueixen aquest renom en un premi americà perquè, clar, qui vota els Globus d'Or són els corresponsals de premsa estrangera. Per tant, té cert sentit i ha passat altres vegades, però tot i així descol·loca una mica.
Descol·loca, descol·loca, sí. També hi ha hagut moltes crítiques cap a Emilia Pérez perquè, bueno, hi ha un filòsof, el Paul B. Preciado, feia un article al País dient que això, que li semblava com aquells restaurants mexicans que hi ha a París, que els porten en realitat europeus i que tenen immigrants allà treballant d'il·legals, que les cambreres van vestides de mexicanes però són veneçolanes, sense papers, vull dir que hi ha hagut moltes crítiques cap a això.
Com sempre, ens esperarem a veure-les i tenir opinió pròpia, no?
Sí, sí. Bueno, per mi és un pel·liculón, eh? Vull dir, Emilia Pérez, sí, sí. O
sigui, estàs convençut?
Totalment, totalment.
Saps si trigaran molt a estrenar-se aquí?
Bueno, ja es va fer pel Most el novembre i després la setmana passada es va fer el Kubrick i la setmana que ve afegirem un parell de sessions més perquè és una pel·lícula que ha anat molt bé i que és molt pel públic que tenim habitualment a Cineclub.
Així la podrem repescar, els que no hem estat al cas. Aquests són els Globus d'Or, com dèiem, aquesta avantsala dels Òscar. Poden guiar-vos a l'hora de decidir si repesqueu pel·lis o no, d'anar-les a veure i de començar a preparar la vostra porra dels Òscars, que en farem com cada any. Anem per les estrenes. N'hi ha moltes, oi, aquest cap de setmana?
Sí, sí, molta pel·lícula interessant i a comentar, sens dubte.
I no hi ha blockbusters, hi ha molta pel·li independent i diferent, oi?
Sí, 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 més aviat sí. Les poques que arriben són pel·lícules d'acció independents americanes, però és més interessant tot el que s'estrena a nivell autoral.
Doncs en quina comencem?
Amb Ariel Payne.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Oh, ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso
Benji,
les importa una mierda, tío.
Creo que
eso
les
no...
importa mucho más que una
mierda. Ah, sí, sí, sí. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía.
Lo necesitaba, tío.
Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer.
Sé que han sido meses muy duros para ti, así que...
También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente.
¿Ah, no?
No. ¿Parece auténtico?
Son el doble de grandes que tú y de metal, así que...
¿Seguro que no quieres unirte?
Estoy bien.
¿Puedes hacérmela tú?
¡Esto empieza a gustarme! ¡Marsha!
Gracias, David.
Pero es una pasada que estés aquí lanzándote con tanta valentía por mí.
Gracias, tío.
A fumarnos un porro.
Vale.
Debo advertiros de que este tour es sobre...
Ariel Payne, un dolor real, de veritat, una mica comèdia, una mica drama, no?
Sí, sí. O sigui, és el debut de Jesse Eisenberg, el protagonista de La Red Social, Bienvenidos a Zombieland, Ahora me ves, tenia també un paper com a Lex Luthor a Batman contra Superman... Vull dir, és un barreja entre comèdia i drama sobre dos cosins que fan un viatge a Polònia per rendir homenatge amb la seva àvia que s'acaba de morir i s'acaben unint a un tour sobre l'Holocaust i que els hi fa bueno, reflexionar sobre d'on venen, perquè em sembla que són jueus tots dos. Per tant, doncs sí, barreja entre comèdia i drama.
Una mica de road movie també, no? Perquè
sí, sí,
fan aquest viatge per Polònia buscant les arrels de l'àvia.
Sí, sí, correcte, totalment, totalment. I això, es va estrenar al Festival de Sundance el gener de l'any passat, el 2024, o sigui que ja fa un any, amb molt bones crítiques. Disney la va adquirir i ara és una de les grans candidates a la temporada de premis perquè Kieran Culkin, que és el germà del Macaulay Culkin i que alhora també és protagonista de Succession, la sèrie d'HBO, doncs ha guanyat també el Globus d'Or a millor actor de repartiment. O sigui que estarà entre els nominats segurament a l'Òscar a millor secundari.
Eisenberg dirigeix i també fa del cosí, no?
De, sí, sí, protagonitza.
De McCalkin,
sí, sí.
Per tant també coprotagonitza. Mm-hmm. He llegit alguna crítica que destacava que era molt meritori que Eisenberg, sent el director, cedeix la possibilitat de lluir-se a Kieran Culkin, que ho broda, vaja.
Sí, 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 sí.
I Eisenberg fent el típic paper de neuròtic jueu que li hem vist fer tantes i tantes vegades a la seva carrera, no?
Sí, sí. Com deies tu, com em comentaves tu abans, bastant Woody Allen.
Una mica Woody Allen, sí, sí, ho dèiem fora de micro. Sí. Què diu la crítica? Doncs que diverteix i que commou, que és una deliciosa road movie, i The Guardian fins i tot parla d'obra mestra.
Sí, potser sí.
Són paraules majors, fa respecte.
Sí, sí, s'ha de pensar una mica abans de dir-ho. Sí, aquesta la tindreu al Kubrick a partir del divendres que ve, dia 17 de gener. O sigui que si us interessa ja sabeu on la podreu veure.
La mireu i després decidiu si coincidiu amb The Guardian i és una obra mestra o no. Què més s'estrena?
Les vides de 5-5.
Morir. Dormir. Soñar.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
Muy bien, caballeros.
El programa se creó para ayudar a los presos a estar más en contacto con sus sentimientos y mejorar su rehabilitación.
Yo soy el gladiador Goliatán.
Yo soy Espantaco.
Soy el príncipe Hamlet de Dinamarca.
Y se ha convertido en algo, no sé, maravilloso.
¿Y qué papel desempeña usted en el programa?
De vez en cuando actúo, como todos los demás.
¿De modo que ha estado actuando durante la entrevista?
Estamos aquí para volver a ser humanos y disfrutar de las cosas que no están en nuestra realidad.
Creo que os estáis volviendo honestos entre vosotros y vulnerables.
Sé muy bien quién eres y de qué palo vas, hermano.
¿Qué? No eres nadie para decirme lo que tengo que hacer en el trullo. Ni no me lleves a ningún puto rincón oscuro nunca más.
La gente espera que los tipos como tú y yo caminemos con la cabeza agachada.
Las vidas de Sing Sing, y aquest Sing Sing es la famosa presó nova iorquesa?
Sí, sí, la presó de màxima seguretat de Nova York. I és això, una història sobre un home que està empresonat allà per un delicte que no ha comès i que, bueno, que juntament amb un altre grup, amb un grup de reclusos, doncs decideixen muntar la seva pròpia obra original dintre de la presó. I és això, una història sobre redempció, bueno, sobre resiliència i sobre el poder transformador de l'art.
I he llegit en alguna banda que els propis participants d'aquest programa de rehabilitació a través del teatre que hi ha a Sing Sing actuen, si més no tenen algun paper a la pel·lícula.
Sí, bueno, no n'estava el cas justament d'això, però sí, sí, segurament alguns dels reclusos d'allà hagin format part del repartiment de la pel·lícula. No és la primera vegada que s'utilitza gent corrent per interpretar-se a si mateixos.
Una història que el director feia 8 anys que tenia al cap des que s'havia assabentat d'aquest programa de rehabilitació que tenen a Sing Sing i que finalment ha pogut dur a la pantalla. Sona fort pels Oscars.
Sí, sí, sobretot Colman Domingo, que ja va estar nominat l'any passat per Rustin, és un dels favorits a estar entre els nominats a millor actor, juntament amb Adrien Brody, com dèiem abans, per The Brutalist, Daniel Craig, per una pel·lícula que ha fet que es diu Queer, Timothée Chalamet, per Un completo desconocido, que és el biopic de Bob Dylan, i no recordo si algú més. Ah, bueno, sí, Ralph Fiennes, per Conclave. Estarà carregada la categoria de millor actor.
Sí, vaques sagrades de Hollywood, eh? Mm-hmm. No ho tindrà fàcil, Domingo.
No ho tindrà fàcil. Ara, bueno, com dèiem abans, segurament el favorit és Adrien Brody, però Colman Domingo estarà entre els candidats, sens dubte.
És una pel·lícula, veient el tràiler, ja te n'adones, senzilleta, no? No és cap gran pel·lícula. Honesta, però senzilla.
Sí, sí, però senzilla i pel que es veu emotiva, sens dubte, perquè ha rebut molt bones crítiques, per tant, és d'aquelles que són senzilles però van directament al cor emocional. Sí, sí.
I, com dèiem, d'estrenes n'hi ha moltes, proposa'ns una altra.
Bueno, abans de res dir que Les vides de 5-5 es podrà veure a les sales Asia a partir del cap de setmana que ve, no, el següent. Vull dir.
Aneu apuntant. Amb quina seguim?
Desmontando un elefante.
Mamá, ¿tú qué pensarías si te dijera que me voy un tiempo fuera?
Que no me quiero quedar sola. Cojo un vaso. Abro el grifo. Cierro el grifo. Bebo agua.
Mamá, no está bien.
Si estás todo el día colgada de ella, porque soy la única que la cuida.
Los veteranos ya lo sabéis. El elefante, aquello de lo que no queremos hablar, seguirá en la habitación.
Conmigo también puedes hablar, ¿no?
Ahora vamos a jugar con el ceder y el resistir.
Si quieres te puedo ayudar.
No, no puedes.
¿Yo cedo?
Todos los grandes artistas han pasado las horas más lúcidas de su vida en el taller. O en la sala de ensayo.
Yo lo resisto.
Quiero que funcione.
Lo cambiamos la semana pasada.
Aquestes veus que sentim, potser heu reconegut ja si en sou fans, són Emma Suárez i Natàlia Molina, mare i filla, les grans protagonistes de Desmontando un elefante. De què va?
Doncs d'una mare que torna a casa després de 2 mesos internada en un centre de rehabilitació per un problema d'addicció i, bueno, i intenta refer la seva vida amb la seva filla, però la seva filla veu que l'atenció que li posa amb ella doncs, està condicionant el seu somni de ser ballarina professional. I llavors és, bueno, és un, té un gran repartiment, Emma Suárez, Natàlia de Molina, Darío Grandinetti també, el protagonista de Hable con ella, de l'Almodóvar, i es va presentar a concurs al Festival de Sevilla, que van a concurs pel Giraldillo de Oro, i es podrà veure a les sales d'ací a partir del cap de setmana vinent, a partir del 17, i durant el cap de setmana fins al dimecres 22, sí.
És l'òpera prima d'un director barceloní, Aitor Echevarría, format a l'ESCAC com a director de fotografia i que ara debuta a la direcció. Diu la crítica que Suárez i de Molina estan molt i molt bé, que val la pena aquest duel interpretatiu. Del director diuen que bé, però una mica verd encara. De fet, és la seva primera obra. Això sí, la fotografia fantàstica, que és el que realment treballa i coneix. I seguim amb una altra història.
La mitad de Ana.
Los cuadros de esta sala se relacionan entre sí a través de la mirada. Los ojos son nuestro foco, pero si se cierran o se altera esa mirada, entra en juego la imaginación.
¿Qué es lo que dibuje?
El niño en la playa. Se está saludando.
Què ens explica la mitat de Anna?
Doncs és la història d'una bueno, mare que treballa de vigilant de sala, diria.
En un museu,
sí. I, bueno, i la seva filla doncs, li diu que no se sent una nena, sinó que se sent un nen. I llavors ella doncs, això farà que d'alguna manera hagi de tornar a connectar amb la dona que va ser abans de ser mare. I bueno, és el debut de la Marta Nieto, que era la protagonista de Madre, del Rodrigo Sorogoyen, que és aquell curt d'una mare que perd amb el... Bueno, que té el seu fill en una platja de França, amb el mòbil amb molt poca bateria i que el truca per la truca per dir-li que son pare l'ha deixat sol i que de sobte s'està trobant un senyor que no li agrada. I bueno, és un curt que va estar nominat a l'Oscar i l'actriu protagonista doncs, bueno, després va fer la pel·lícula que allargava aquest curt, dirigida també pel Sorogoyen, i 3, que era una pel·lícula de ciència-ficció catalana, molt bona també. I ara debuta com a directora amb aquesta pel·lícula que es va presentar a la Seminci de Valladolid i que va ser també un dels grans reserves del Most el novembre passat.
Gran interpretació de Marta Nieto, que diuen que li podia ploure algun premi. Tens una proposta molt diferent, res a veure, canviem de registre.
Bambi, una vida al bosc.
Mm.
què té en comú o què no té amb el Bambi de Disney?
Doncs el que no té en comú és que, o sigui, és una pel·lícula amb acció real. O sigui, no és ben bé animació tradicional a mà com Disney, sinó que és aquesta vegada acció real amb animals, amb animals i d'alguna manera adapta el conte que ja coneixem, però aquesta vegada com amb live action. Però a diferència del Rei León que comentàvem fa unes setmanes, doncs aquesta sembla que està feta de manera més realista. Per tant, és això, vull dir, el clàssic conte portat a la pantalla d'una manera diferent.
I diuen els que l'han vista que, encara que coneguis la història, que tots la coneixem, igualment t'emociona i t'arriba. A més, magnífica fotografia i música. Anem per una altra proposta?
Sí, sí. Bueno, aquesta la tindreu al Kubrick a partir del dissabte 18. Una pel·lícula familiar francesa per portar els nens, també. La següent seria The Human Hibernation.
Mal rotllo que dona aquesta música, que acompanya molt, eh? De què va?
Doncs és una pel·lícula experimental sobre... Bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció, de lo més experimental que s'estrena, dirigida per l'Anna Cornudella, que és graduada en direcció a l'ESCAC, i bueno, l'he triat perquè va ser una de les pel·lícules més destacades de la Berlinale l'any passat, a la secció Fòrum, que es va endur el Premi de la Crítica Internacional, i va d'això, d'una noia que, bueno, que desapareix un germà perquè es desperta abans de la seva hibernació i ella, doncs, bueno, doncs emprèn un viatge per buscar respostes sobre la societat on viu, que hiberna durant els mesos més freds de l'any.
Sí, un manifest ecologista, una faula silvestre, experimental, molt experimental, com deia el Miquel, i que correspon a Slow Cinema, The Human Hibernation. Tens data de projecció?
Aquesta no sabem si es farà finalment, però molaria molt fer-la com a pel·lícula de cineclub a les sales així. Potser al febrer, segurament.
Acabem amb...
Les nòvies del sur.
I és raríssim.
Miro ese gesto congelado que se repite en cada cuerpo. Y me pregunto... ¿En qué me parezco a todas las que vinieron antes que yo? Vuelvo a esas novias desconocidas, esperando una revelación.
I l'última proposta són aquestes Nòvies del Sur. Podríem dir que és més documental que pel·lícula?
Sí, bueno, aviam, una pel·lícula pot ser documental, jo crec també. El que, bueno, és un curtmetratge, en realitat, documental, de la Elena López Riera, que és una directora que va debutar amb una pel·lícula que es deia L'Agua, fa un parell d'anys, que va anar a la quinzena de cineastes de Cannes, i que va ser una de les pel·lis espanyoles de l'any. I ara, doncs, amb aquesta va anar a la Setmana de la Crítica i està nominada al Goya millor curt documental. I va d'entrevistes a diverses dones que parlen del seu matrimoni i de més.
De la sexualitat,
De la sexualitat,
no?
Etcètera.
Tots de la generació de les nostres mares, de les mares de López Riera.
Sí, sí. I, bueno, i després ella reflexiona sobre la seva absència de fills i sobre la seva absència de matrimoni, també, i d'una cadena que es trenca, que és aquesta cadena de mare-filla, aquest binomi.
Doncs, com heu escoltat, hi ha per triar i remenar, hi ha moltes estrenes. Miquel, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, merci.